Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Hola, benvinguts a Sexualitat a flor de pell, un dilluns més a les 10 de la nit, i tornem a tenir nosaltres la Roser Ventura, la nostra sexòloga de capçalera. Bona nit, Roser.
Hola, molt bona nit, Gemma.
Avui m'has dit que ens parlaràs de les fases de la resposta sexual. Què és això? Què hem d'entendre per això?
Hi ha algo molt important abans de començar i abans de dir res. M'estic referint ara a la fase de la resposta sexual, tant en home com dona, però que, com que som diferents, evidentment, en quant a intensitat, en quant a nombre de fases, és el mateix, amb un home com una dona, però, evidentment, el que alimenta la resposta sexual en la dona, per exemple, el desig, és diferent que en l'home. En l'home està molt més com simplificat. Jo sempre dic que la sexualitat en l'home és un concepte molt exaltat. Exaltat en el sentit de que pim-pam. No hi ha tot el que després això hauria d'acompanyar aquesta resposta, no? En la dona això, encara que molts cops no en som conscients o no ho sabem o no tenim aquesta informació, doncs és un aspecte molt important a considerar, no?
Val, és a dir, que tenim les mateixes fases, homes i dones, però les vivim de diferent manera.
La vivim de diferent manera, exacte.
Quines són aquestes fases de la resposta sexual?
Bé, la primera i la més important és el desig. Ho diem desig perquè, bueno, perquè és el que es desperta a l'hora de donar una resposta sexual davant d'un estímul extern, no? Si parlem de la sexualitat íntima i individual de cadascú, evidentment també hi ha una fase inicial, no? I és que ens obrim, estem abocats, estem abocades, estem disposats, no?, a despertar aquest desig. I ara, a mesura que anem avançant, descriurem quins són els factors que configuren aquest desig, com es desperta, com sorgeix, com es presenta.
És el que podríem dir enamorament?
Sí, es podria dir que és el mateix que l'enamorament, perquè evidentment un quan se sent enamorat o una quan se sent enamorada respon a un desig, se li desperta un desig. Hi ha una modificació en les hormones, no? La testosterona en el cas de l'home i els estrògens en el cas de la dona, o la progesterona. Bueno, hi ha moltes hormones que es revolucionen quan apareix aquest desig, aquesta atracció, no? Perquè prèviament hi ha una atracció. Llavors la resposta sexual inicial és aquesta, el desig d'estar amb la persona que t'atrau, amb la persona que, doncs, bueno, que provoca aquest canvi, no? Aquesta oscil·lació hormonal i que fa que a nosaltres despertin el desig. Per tant, en el cas de la dona o de l'home individualment, hi ha una sèrie d'estímuls, val, que l'obren, el preparen per començar que es doni aquesta resposta sexual que comença amb el desig. També hi ha després l'excitació. De fet, la resposta sexual o les fases de la resposta sexual es poden dividir en quatre categories, una darrere l'altra, no? Si la primera no es compleix, la segona és més difícil que es compleixi, etcètera, etcètera.
És com una cadena.
És una cadena, sí, és com un fluir, val? Si flueix, perfecte. Si no flueix, doncs ens hem d'aturar en cada moment i en cada fase a veure on està la dificultat, el problema o la carència, val? Llavors, el desig, després ve l'excitació, després l'orgasme i finalment la fase de resolució, que ja et dic, això és com aquella paraula dels preliminars, que a mi no m'agrada. Tampoc m'agrada resolució, però bueno, li hem de dir d'alguna manera.
El final.
Com el final, sí. Sí. La coronació, com si diguéssim, que també és molt important.
El tancament.
El tancament, sí. També és molt, molt important com tanquem tot aquest procés, no? fins al final. Però bueno, avui jo crec que és important centrar-nos en la primera i la més important, la fase del desig. Val?
Perfecte.
Ho desenvolupo una mica perquè tots els factors que configuren el desig són realment importants. En primer lloc, dic-te això, no? En quant a enamorament, sí, evidentment, l'enamorament desperta desig. Jo considero que l'enamorament és algo que evidentment existeix i està molt clar i tots l'hem sentit, o quasi bé tots, també hi ha excepcions, però que és molt relatiu. O sigui, no es produeix mai de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat. I té a veure, sobretot, amb la maduresa personal de la persona, no? Com té les seves emocions, el seu estat emocional, si és una persona amb moltes carències, amb molta necessitat de trobar a la parella per sentir, doncs, que compleix amb una sèrie de requisits i que se sent complert, val? Aquí entraríem en totes les... que s'entén per amor romàntic, que és el que hem heredat, no, com a patró. Doncs dintre de l'amor romàntic, doncs, l'enamorament és la fase inicial i la més important. Però dins d'aquest enamorament, ja dic, hi ha moltes categories, hi ha moltes maneres d'entendre aquest enamorament. Pot ser algo que no es pot ni tan sols suportar, que et fa fer coses inclús a vegades...
No et deixa dormir, vaja.
No et deixa dormir, no et deixa menjar. Pot ser que es doni. Jo, la veritat és que poques vegades ho he vist. Però també hi ha un enamorament encara que no es doni amb aquesta intensitat, no, tan aclaparadora, que no pots fer res més que pensar en l'altre i no pots centrar, no pots concentrar, no pots treballar, no pots viure, no pots quasi bé res, no? I llavors la necessitat d'estar amb l'altra persona és tan gran que no et permet fer la vida normal, no? Això per mi és un símptoma. I aquí hauríem d'analitzar a veure què està passant. Evidentment, és molt maco, perquè les papallones a l'estómac, que tots ens agraden, aquesta alteració hormonal i aquesta vivificació i aquest espit que et dona, òbviament, que busca consumar la relació i, bueno, i sobretot estar al costat d'aquesta persona que tant es desitja. Però clar, aquí hi ha molts factors també que intervenen, que no els anem a analitzar ara, però bueno, per dir és enamorament, sí. Vale, però el desig és molt més ampli que tot això. El desig, inclús després de l'enamorament, és necessari i recomanable que continuï
que
existint, que hi sigui, que s'alimenti, que no s'empobreixi. Perquè com moltes vegades he dit al programa, i de fet sempre ho dic, en el sexe i en la parella tot el que no suma resta. Llavors, clar, el desig és la primera etapa, la més important, però també la més fàcil de perdre.
Clar, és el que t'anava a dir, és a dir, el desig és el que s'hauria d'allargar quan més temps millor.
Exactament, perquè sense el desig no pot haver-hi una bona excitació i no pot haver-hi l'orgasme, d'acord? L'orgasme, evidentment, a través de l'estimulació directa, evidentment hi pot existir, però clar, estem parlant d'un orgasme totalment físic, mecànic o genital. Jo sempre vaig a ampliar aquest aspecte, no? Perquè l'orgasme és, i sobretot com a dona, ho sé molt bé perquè les dones aquí intervenen molts factors, sobretot no només fisiològics, sinó també psicològics, sociològics i familiars, no? També. Quan jo tracto aquest aspecte en la dona, quan aquest aspecte està inhibit o desgastat o se n'ha anat, em veig obligada a investigar i explorar tota la vida i la biografia sexual d'aquesta persona. No només amb la dona. Amb la dona és molt més complex i molt més complexa, jo diria, perquè tot el que provoca el desig, doncs, és bastant complex, eh? No és fàcil. Vull dir, podem identificar les coses més conegudes i més fàcils d'entendre, però hi ha molts altres factors que intervenen en aquest desig, que aquest desig sigui molt clar, molt viscut, molt conscient. D'acord? El nivell de consciència amb aquestes coses és tan important com qualsevol altre aspecte de la nostra vida que necessitem desenvolupar, no? Doncs, per exemple, hem de ser conscients que per treballar necessitem una sèrie d'instruccions, d'aprenentatge, d'experiència, d'habilitats. Doncs amb el desig passa el mateix. La sexualitat comporta també doncs un aprenentatge, estar ben informat, ampliar aquesta informació, veure l'estat que tenim nosaltres, la relació que tenim amb el nostre propi cos, això també afecta moltíssim el desig. Si la relació amb el nostre cos, sobretot en el cas de les dones, que aquí estem molt més castigades, com evitem el nostre cos, és tot un aprenentatge que tenim encara pendent a la societat. I la dona, com sempre repeteixo, i potser ho torno a repetir una vegada més, el que és excitant o el que excita sempre ha estat determinat per la visió masculina, no? El que és excitant en la dona. I per això nosaltres a vegades tenim aquesta relació tan difícil amb el nostre cos, perquè ens costa acceptar que potser no som com el patró i el model que s'ha imposat a la societat, no? Que té unes mides i unes qualitats i, bueno, uns estereotips,
sí,
que difícilment s'aconsegueixen, però que d'altra banda a nosaltres ens fan sentir de menys, no? Si no
arribem
a complir aquests mínims, no? Llavors, clar, això a la dona li complica molt aquesta resposta sexual, no? A l'hora de sentir-se desitjada, si no compleix uns cànons, si ella no se sent desitjada, difícilment s'obrirà a obrir-se també al desig. Val? És un mecanisme potser que no tenim en compte, no l'hem fet conscient, però si una dona no se sent desitjada, ella mateixa s'està negant la capacitat de d'ella obrir-se al desig i viure l'experiència sexual, que al final, com sempre diem, és un deixar-se anar, és perdre el control i és disfrutar i gaudir de les nostres sensacions corporals i no tan corporals, perquè n'hi ha moltes més després.
Deixa'm apuntar, Roser, que a vegades, doncs, pel que has comentat, el que nosaltres diem l'enamorament és el respon a la fase aquesta de desig, i quan a vegades diem és que l'enamorament ja ha marxat, el que ens referim és que és el desig que s'ha acabat.
Sí, aquest desig automàtic, clar, quan ens acostumem a l'altra persona, quan ja la relació s'ha establert, quan ja és estable, quan ja, diguem-ne, ja sabem que tenim aquella persona amb nosaltres o la nostra vida, diguem-ne que tots els factors aquells que abans ens portaven a buscar estar amb aquella persona i que eren totalment automàtics, val? Perquè el cos mateix amb les hormones ja ho demanava, tot això després es relaxa. I a més, també doncs anem com si diguéssim desmitificant aquella persona que hem conegut, no? Tenim més confiança, amb la qual cosa ja comencem a veure les coses que abans no vèiem i hem de començar a reconèixer que en molts aspectes ens decebem, però no és que ens decebi la persona, sinó que nosaltres hem posat
les
moltes
expectatives.
Perquè aquí està el gran error de l'enamorament, interpretar que l'altra persona et donarà tot allò que tu no tens dins teu,
i
no?
I que serà com tu t'imagines que és.
I esperes rebre-ho de la manera que tu esperes rebre-ho, d'acord? Però, clar, tot això que esperes de l'altre és feina que deixes de fer tu, amb la teva vida i amb la teva pròpia autonomia personal, no? I això ho veig contínuament amb les dones. Les dones, amb aquesta necessitat de ser, de que ens necessitin, ens hem fos molt fàcilment amb l'altre, a més ho hem fet d'una manera automàtica perquè ja ho portem a l'ADN de les nostres mares i àvies, etc., aquesta entrega total a l'altre, no ho hem viscut com un demèrit, sinó que per nosaltres és una necessitat a vegades, no? A vegades no tenim temps ni sabem com estàvem nosaltres mateixes perquè ens és més fàcil estar volcades en l'altre, no? Marit, fills, i això ja també ho hem parlat
amb un altre programa.
Amb altres programes, no amb un sol, sinó que amb molts, no? Perquè jo ho repeteixo constantment, perquè és difícil que una dona identifiqui de quina manera s'hi volca d'aquesta. Aquest patró que arrosseguem, moltes vegades és difícil d'identificar-lo, no? De dir, ostres, és això. Quan jo penso que el que estic fent és algo que realment és el que tinc que fer perquè estic convençuda que és així com ho he de fer, no? Com he de fer de mare, com he de fer de parella. I moltes vegades és erroni. És après i com que és automàtic, doncs no ens ho qüestionem. Però tot això s'ha de qüestionar si volem millorar la resposta sexual, que sigui sempre enriquidora i sobretot satisfactòria. Les dones, amb els models heredats, inclús amb el model actual, que continua bevent de models anteriors, perquè tot és inconscient, continua sent un model molt insatisfactori per a les dones. Les dones estem molt insatisfetes. I perdoneu-me al públic, no vull ofendre ningú, però realment la dona no s'adona que està insatisfeta perquè no es pot comparar. Si no tenim referents dones que ens puguin ensenyar com és ser una dona satisfeta amb la seva vida, amb la seva sexualitat, val? No depèn dels homes, vull dir-ho clarament, no depèn dels homes. La nostra satisfacció no depèn dels homes, depèn de nosaltres. I clar, aprendre tot això i canviar-ho fa molta mandra, moltíssima mandra.
És el que hem dit en altres programes, que és un procés de treball personal.
Sí,
no és
de
una cosa,
compromís.
De compromís, exacte. No és una cosa que et vingui i estàs, o que ho hagis a comprar, sinó que tu hi has d'intervenir activament.
Tothom vol la pastilla, val? Encara que sigui un tractament, però vol una pastilla. Llavors, jo una de les coses que faig en els meus tallers de sexualitat femenina és un compromís, no amb mi, que elles siguin un compromís amb elles mateixes per poder fer aquest procés, perquè si no hi ha aquest compromís, hi ha moltes resistències, moltes, moltíssimes. Clar, en conjunt també es comparteix molt més, quan som més dones, i és molt enriquidor, però tot i així hi ha bastants exercicis que recomano per casa, i llavors allà sí que es veuen les resistències. Perquè també hi ha la parella molts cops, i aquesta parella doncs també s'espanta,
interactua,
no entén res, no sap què està passant. A no ser que ho hagin decidit tots dos, val? Normalment aquí és on hi ha les més grans dificultats. Vale?
Recuperem un moment el tema de les fases del desig, ens recol·loquem un altre cop a la primera, que encara estàvem, que és el desig.
Sí.
Jo tenia una altra pregunta. Es pot arribar a recuperar un desig perdut?
Vale, molt bona pregunta, Gemma. A veure, es pot, però és molt difícil i molt complicat. Val? Perquè quan una parella ja ha perdut el desig, Vol dir que ha perdut una intimitat important, ha perdut a vegades la confiança l'un en l'altre o sobretot la dona, no? Aquí tenim una resposta bastant habitual i és abandonar-nos, en el sentit de, bueno, com que...
Ja està perdut,
doncs bueno, ja és normal, no? A tothom li deu passar. I de fet, com que és algo que no es comunica, no es parla, no es comparteix amb les persones del voltant, normalment això es porta molt en secret, val? I les parelles van tirant, es van espavilant. Cadascú té les seves pròpies vies, val? Que no vol dir que siguin satisfactòries, però sí que un cop un es desconnecta del desig, sobretot si l'edat acompanya, si hi ha fills pel mig, i tot això que passa, no? La parella, la família, els fills, etc., tot això és molt fàcil que apagui el desig, perquè estem molt pendents del que passa fora, de la feina, tot el que envolta la nostra vida, que no ens deixa temps per nosaltres, perquè d'això ja s'encarrega el sistema, de que no tinguem temps per nosaltres. Llavors, clar, la sexualitat se'n ressenteix moltíssim. Normalment deixem el sexe per l'última hora de la tarda-nit, quan estem ja està... esgotats.
Sí.
I ja és que té molt pocs números. D'acord? Llavors, clar, al principi de la relació és molt fàcil perquè ja hi ha la cosa automàtica, però quan es normalitza aquest automatisme, després s'ha d'anar a buscar, el desig no ve sol. I la gent espera que torni. I busca altres alternatives, busca alternatives fora, inclús, jo em trobo moltíssims homes que em reconeixen que si no tenen relacions extramatrimonials no poden mantenir la parella o no poden mantenir la relació marital. I no se'n van pels fills, perquè s'estimen a la dona, perquè sí, se l'estimen, a la seva manera se l'estimen. Però això està molt generalitzat, no es diu. Però, com sabem, el sexe és un negoci, no? I està, bueno, si amb un nano, ho dèiem l'altre dia, em sembla, amb tu, Gemma,
sí, sí,
ha de buscar a internet què és sexe i ja, doncs ja veus el que
ja
li
està.
Apareix, no,
sí,
pobret?
Sí.
Doncs, clar, tot això s'ha normalitzat i la societat més o menys s'equilibra d'aquesta manera, però és un equilibri totalment disfuncional. Ens apaga, ens empobreix i la relació de parella queda al final doncs que o som amics o estem junts doncs, o per comoditat o perquè no interessa, o sigui que som una gran família, que en el fons potser ens estimarem, no? Però clar, si no hi ha sexualitat...
Doncs, és una estima d'amistat.
D'amistat, és diferent.
Sí.
Si no, el sexe llavors és com fora de la parella, no? Queda o apagat o desapareix, perquè amb les dones el més habitual és veure que es desconnecten del desig, no? Com moltes vegades diuen, no, jo ja això ja ho tinc superat.
O jo ara ja no vaig per un altre camí del ser mare,
sí, sí.
O el vés a saber.
No, més endavant inclús, quan els fills inclús són grans, moltes dones es comencen a qüestionar la seva vida quan veuen que ja no són necessàries, ningú les necessita, i llavors realment se'n donen compte on han arribat, no, elles soles, perquè al final és una elecció, d'acord que és molt inconscient, però moltes dones arriben... Per això la menopausa fa tanta por, perquè les dones pensen que ja ha passat a la tercera edat, quan és totalment erroni, és mentida. La menopausa, com a part de donar algunes molèsties que es poden tractar, no dic amb medicació, dic de moltes maneres, la menopausa el que dona és potser sequetat vaginal, que això ja en parlarem un dia, no?
Sí.
També farem un programa sobre el que envolta la menopausa i tots els mites, no? Perquè realment la dona precisament és quan és, pot ser més poderosa. Si es coneix a si mateixa, si sap tot el seu món intern, si ella el coneix, la menopausa és arribar a un estat de, inclús, entre cometes, saviesa, que avui dia ja no és així, perquè més aviat ens aparquen la tercera edat, però abans els avis i les persones grans de les tribus, diguem-ho, dels pobles, eren les persones més respectades. Per què ha canviat tant això?
Sí, 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 s'ha girat.
Per què ha canviat tant?
Completament.
D'acord? I eren molt útils aquestes persones a la família i al... i a la família extensa també, vull dir. Clar, aquesta saviesa ara està totalment defenestrada d'una persona que ja ha passat un edat o s'ha jubilat, ja no serveix per res.
Ens emplacem a parlar del tema aquest de la menopausa en un altre programa.
Sí.
Jo ja m'ho he apuntat.
Sí, sí, sí.
Avui continuem amb el tema de les fases de la resposta sexual. Hem parlat de la primera, que és el desig,
sí,
que és on estàvem.
Sí. I bueno, continuem una mica amb aquest,
sí,
perquè
sí, sí.
Per mi és la
per
fase
sí.
més important. I bueno, i dir això, no? Que les dones no responen als mateixos estímuls que els homes, perquè físicament, d'entrada, som diferents. Encara que la igualtat de drets ens ha tergiversat moltes coses, de fet, som diferents i el que configura el desig d'una dona és diferent que en un home. Ja ho dic, que l'home té un concepte molt exaltat de la sexualitat i llavors, bueno, per un home, simplement un estímul visual ja l'encén. Una dona, doncs el que configura el desig d'una dona, hi entren molts més factors, no? En l'home també, però en la dona especialment. I sobretot perquè, com que no s'hi ha donat importància a aquests factors, doncs els hem oblidat, els hem deixat de banda i tot això ens ha empobrit i ha empobrit la nostra sexualitat també. Llavors, la intensitat, com deia, és igual en homes i en dones. Però dintre dels factors que configuren el desig, que són fisiològics, psicològics, culturals i socials, val? Doncs, a part de que el desig sexual és molt complex, com deia, hi ha un aspecte que ens... O sigui, fins que no s'activen uns circuits en el cervell, val, que són els que desperten aquest rec hormonal, no s'activa la fase del desig. Val? És important tenir en compte que quan aquesta activació és automàtica, perquè hi ha una atracció, hi ha bueno, una polarització entre una parella, com hem d'anar a buscar aquesta activació del desig? No? Necessitem aportar i necessitem conèixer totes les eines que tenim a la mà a la nostra vida per activar aquest desig, que no hàgim caigut en la rutina, que no hàgim caigut en l'avorriment, en el fet de no passar-nos-ho bé. Un dels aspectes que afecta més o que inhibeix més el desig és el fet de no satisfer-nos cada vegada en l'encontre sexual. A les dones això les afecta especialment. Si no es queden completament satisfetes, al final acaben entrant en un bucle on cada vegada en tenen menys ganes. Perquè, clar, poder sentir aquesta satisfacció plena i ser conscients de com la volem, de com volem que sigui, de què ens agrada que ens estimulin, tot això és un procés que hem de desenvolupar nosaltres mateixes. Sempre hem estat a l'expectativa de que ells ens ho ensenyin, no? O que ens diguin, o que descobreixin, que endevinin que ens agrada. No, en aquest sentit hem sigut molt passives, d'acord? Però no és culpa nostra, ens ho han ensenyat així. Hem d'entendre que això s'ha de canviar, aquesta visió, i que hem de ser actives. Actives no vol dir passar el rol masculí i ser nosaltres les conqueridores, no vull dir això.
És marcar dins del nostre terreny les nostres pautes de joc.
Exactament, Gemma, és que ets...
Et llegeixo el pensament,
ets una crac. Però bueno, ens centrarem en aquests factors psicològics que per mi tenen molta importància tenir-los presents perquè són els que configuren el desig o la inhibició del desig. Val? Per exemple, la relació sexual dels nostres pares. Com l'hem viscut? Si ha estat present? Si per nosaltres ha sigut alguna cosa que ens ha arribat o ha estat totalment desaparegut i nosaltres no hem tingut aquesta informació? Perquè, esclar, els nanos, evidentment, ens en donem compte de com, quina relació hi ha entre els pares. Si hi ha tendresa, si hi ha contacte, si hi ha carícies, si hi ha tendresa a l'hora de... En el dia a dia, des del matí.
Sí.
Si el pare li fa un petó a la mare quan arriba de treballar, tot això...
Si l'abraça quan està cuinant, si la toca o l'aparta, és diferent.
Exacte, la forma de mirar-la, la forma de fer-li un regal, tot això nosaltres ho anem absorbint, interioritzant, i per nosaltres això és el que després, o sigui, les eines que tindrem a l'hora de tenir una relació amb una parella. Si el que hem interioritzat és més aviat pobre, tindrem pocs recursos. Si el que hem interioritzat és una altra cosa, estem acostumats, com de fet hi ha pares i mares que van despullats per casa, que no tenen cap mena de vergonya ni hi ha inhibicions d'aquesta mena, és difícil, però gràcies a Déu i afortunadament n'hi ha, no?, de pares així. A veure, no estic dient que sigui descarat, no?, de, per exemple, menjar o a la taula que vagin despullats. No, m'estic referint que es passegin amb llibertat i amb naturalitat per la casa i que surten de la dutxa i no van sempre tapats. Clar, tot això, més el que després potser a l'escola captem del que és la sexualitat, val? Que també influeix moltíssim, perquè normalment ja els pares amb les nenes ja tenen molta por. Que no quedi embarassada, que no se la malemportin, que no sé què, que si les enfermedades sexuals... O sigui, es transmet una por ancestral a la sexualitat que els nanos ho porten fatal, això. Van amb por, amb la qual cosa després al relacionar-se d'una forma natural no estan segurs, no estan segurs del seu cos, no estan segurs de si ho han de fer així o aixà, quan realment el cos ja sap molt bé què ha de fer. Si deixem que el cos ens condueixi, tenim confiança, sap molt bé el que ha de fer i com jugar i com sentir i com despertar les sensacions. La importància que es dona a la sexualitat, com deia la família, és un recurs important perquè la criatura interioritzi que la sexualitat forma part de la vida i que és algo tan important com l'alimentació o com anar a l'escola, d'acord? No vull exagerar, però que sí que realment és algo que ha de estar present a les nostres vides i que és algo que com més natural es produeixi i com menys càstig o repulsió es mostri cap a la sexualitat, la criatura pues, tindrà una sexualitat molt més sana i amb molts menys bloquejos o moltes menys inhibicions. Després, també jo dono molta importància en el cas de la dona, perquè no s'ha afavorit tant la masturbació com en el cas de l'home, que se'ls anima que es masturbin i que facin, que tinguin activitat sexual. En la dona no és el cas. Llavors, clar, els jocs sexuals de la dona amb si mateixa, amb el seu propi cos, són difícils de trobar. La dona sí, ha descobert la sexualitat, potser masturbant-se, sí, li agrada, tal, però no fins al punt de jugar amb el seu propi cos. Cosa que és molt important perquè un dels aspectes físics que ens diferencia de l'home és que el nostre cos és erogen 100%. Llavors, no només ens excitem des de la zona genital, sinó que ens podem excitar indirectament des de molts altres llocs i, a més, inclús és favorable, d'acord? Perquè moltes vegades l'estimulació del clítoris directament a nosaltres no ens agrada. A la dona normalment no li agrada. Sempre li agrada que comenci des d'altres zones del cos que són molt erògenes i que ens ajuden a obrir-nos, sobretot a lubricar, d'acord? Per això sempre dic que el millor lubricant és la fantasia, la imaginació, tot això per nosaltres és un recurs important a tenir-lo present i a utilitzar-lo perquè, clar, és que entra dintre d'aquest joc. Aquest joc pot ser molt divertit, molt satisfactori, però hi ha d'haver-hi tots els ingredients, perquè si no el pastís no pujarà. Si no, el llevat no farà efecte, d'acord? Què més? Els jocs infantils i la resposta d'acceptació o càstig, com deia abans, també és algo que ens mortifica moltes vegades. Com deia, en el cas de l'home, tot això, en principi, no cal, val? Jo vaig escriure una frase que em sembla bastant divertida. No sé on la vaig treure, no és meva, però deia, la sexualitat de l'home en la nostra societat, en canvi, a diferència de la dona, està centrada en la performance numèrica, més que no pas en la qualitat del seu plaer. Això és el que vull fer notar, no? Que la qualitat del plaer en les dones és molt important perquè tenim una capacitat, a vegades inimaginable, de poder potenciar aquesta fase de desig i que realment arribi a cotes molt importants, val? Que no hem de centrar-nos només en l'orgasme, sinó jo crec que ens hem de centrar més en la fase de desig i l'excitació, perquè ve després de la fase de desig. Si no hi ha una bona fase de desig, l'excitació serà potser molt fugissera, no es diu? Serà simplement una activació puntual i que ens portarà l'orgasme, però sense realment haver disfrutat com una dona necessita per sentir-se plena, d'acord? És que la psicologia de la dona i el món de la dona i la seva psique necessiten aquest tipus de nutrició perquè si no, no ens sentim plenes, no ens podem satisfer com l'home, no? Que per ell el més important és ejacular i biològicament aquesta és la seva funció, no? Les dones necessitem que tot ens acompanyi, necessitem com un rituals, no?, que acompanyen aquest procés perquè ens sentim realment reconegudes, primer per nosaltres mateixes perquè nosaltres ho triem així i que no ens utilitzin com un receptori. Per recollir, doncs, vale? Suposo que m'he explicat. Val, llavors, també és important saber quins són els estímuls que inhibeixen aquest desig, que n'hi ha molts i tampoc no els tenim molt presents, no? Per exemple, evidentment, sorgeix davant de la persona estimada. En la fase de l'enamorament i desig, vale, això és molt fàcil, es dona de forma automàtica. Però quan això s'ha estabilitzat o s'ha normalitzat, com anem a buscar aquest desig, no? Doncs, evidentment, tot el que acompanyi l'atracció i que desperti aquest desig per la persona estimada, si és la persona estimada, perquè pot ser que sigui la persona desitjada, però bueno, si es dona amor i desig al mateix temps, clar, la satisfacció i el resultat és molt més ple.
De tirar coets, vaja.
Una altra cosa que també... Ara, anava a parlar dels factors que inhibeixen el desig, però també, com dèiem, sembla que ja ho he dit, no?, que la fantasia és el millor lubricant.
Sí.
D'acord. també hi ha fantasies amoroses, eh? No les hem de deixar de banda.
Sí.
Vull dir, no hem de parlar de les fantasies aquestes més perverses, tipus 50 sombres de Grey, que ara
exacte,
està tan en boga.
Que ja n'havíem parlat al programa anterior.
Al programa anterior, però sí també les fantasies amoroses, òbviament. Hi ha dones que no s'exciten amb 50 sombres de Grey, prefereixen una fantasia amorosa i és igual d'útil, eh? Una altra cosa també molt important, Gemma, que és el desig apareix molt més fàcilment quan una persona, val, està bé amb si mateixa. Quan està satisfeta amb el que fa, està satisfeta amb la seva vida, quan està envoltada d'un clima de benestar. És molt important això també, el clima que envolta la sexualitat. Val? No és el mateix fer-ho fredament, en un lloc, que és la nostra habitació, que ja la coneixem de sempre, que buscar formes d'activar altres, no sé, buscar altres tipus d'elements que introduir, altres tipus d'elements que facin que la situació sempre sigui com algú renovat, no? I és important tenir en compte l'ambient que ens envolta, que estigui pues això, en equilibri, que ens hi trobem de gust, que sigui càlid, espelmes, olors, colors. Tot això és molt, molt important. I una altra cosa molt important és també tenir en compte, per exemple, que els massatges ajuden. Jo, de fet, els prescric. En els tallers que faig, els prescric. És molt important. O sigui, el massatge, a més, t'obre la porta a sentir que tens dret a sentir plaer, no? Llavors, clar, més enllà de que amb la persona aquell dia potser hagis tingut
una enganxada,
una dificultat, ens hem enfadat, el que sigui, el fet del massatge fa que, a través de les mans de l'altre, fer un massatge primer un i després l'altre, fa que entrem, que preparem l'ambient i la situació perquè el desig també tingui un lloc i aparegui de forma molt més fàcil i més fluida i se'l convidi a entrar.
I també el massatge és una manera de que la dona descobreixi altres punts,
clar,
sensibles,
correcte,
que la incentiven,
correcte,
en aquest desig.
Sí, sí. Jo a vegades dono també secretillos, vale, del que els agrada als homes. Per exemple, fer uns petonets en uns llocs determinats també funciona molt, que ells ni ho saben, però clar, totes aquestes coses s'han anat recollint al llarg de la història i hi ha fórmules màgiques que funcionen.
Sí, perquè el mateix que dèiem, que les noies normalment sempre vas
sí,
o els homes també van cap al mateix camí,
sí,
també es pot descobrir coses noves.
Sempre.
Que el desconegut no
és...
ens ha de fer tampoc excessivament por, sinó que ens
sí,
pot facilitar a vegades...
Clar, clar. Per tot això, fixa't tu, ho estàs dient, jo estic dient això, a què ens porta a entendre que necessitem temps? La sexualitat necessita temps.
Que està molt bé un aquí te pillo, aquí te mato,
sí,
de tant
home,
en quant, però no sempre,
sí,
no de rutina.
Sí. No, clar, clar, perquè si no és que realment allò ens es transforma en un mecanisme automàtic com el que va omplir, a recarregar la pluma. No sé per què m'ha sortit això. Però bueno, és important això, no?, que s'ha de trobar el temps per gaudir.
Ara que les marques slow es posen a tot arreu,
sí,
slow
sí,
food, doncs aquí reclamem l'slow sex.
Slow sex, sí senyora. Mira, veus, ja hem inventat un terme. L'slow sex. Està totalment... És que encaixa més a més perfectament i a més així ens estalviem de moltes coses. Ja s'entén, slow sex.
Exacte.
Llavors també, algo que abans d'entrar als factors que inhibeixen, continuo perquè és important, les converses. D'acord? O sigui, temps vol dir que tenim temps per conversar l'una amb l'altra, de parlar de coses íntimes, de jugar, d'estimular aquesta capacitat de poder compartir en aquell moment que estem relaxats, que ens estem fent un massatge, que potser estem en silenci, amb una música, però després entre els llençols, doncs per què no una conversa de tu, que m'agrada, que t'agrada, que m'agrada, com et sents avui. Tot això és important de compartir-ho, perquè si no, no hi ha temps. Mentre estem a la cuina fent el berenar o el sopar dels nens o estem a la banyera, no és el clima adequat perquè això es produeixi. Per tant, ens ho estem negant si no li donem el temps, no? No sé si en algun programa vam parlar dels quatre grups bàsics d'aliments de la
sí,
dona salvatge. Doncs
sí, sí, sí.
Torno a repetir, el temps és el primer i el més important, vale? I bueno, llavors això, el massatge, ja abans d'entrar els factors que inhibeixen el desig, és com donar-nos permís a la capacitat de sentir. O sigui, un massatge abans d'entrar més en intimitat l'un amb l'altre, que tinguem temps per un tocar l'altre i a través d'aquest tacte poder anar recorrent zones que... Bueno, que es poden, hi ha, pot haver-hi diferents experiments, no? De més pressió, menys pressió, més ràpid, més fluix, habituar-nos al ritme de cadascú, conèixer el cos de l'altre, què és el que li agrada, què és el que no. Clar, tot això ho fem
en comptades ocasions i si es fa, no?
Clar, si es fa i si trobem el temps i clar, i trobar temps per això vol dir que ens hem de sentir inclinats a fer-ho. Moltes vegades el cansament, les preocupacions, etc, ja ens ho impedeixen, eh? Vull dir, realment és això, però és que és l'única manera, vull dir, una altra fórmula, a part del pim-pam, aquí te pillo, aquí te mato, però bueno, durant un temps sí, pot funcionar, lo millor. I buscar coses que activin el desig en quant a buscar coses més diferents, altres formes de mantenir sexe, que si el trio, que si no sé quantos, al final acabem arribant al mateix. Tot ens cansa. Per què? Perquè realment l'intercanvi que necessita l'ésser humà és un altre molt més profund, on hi hagi més afecte, on hi hagi no aquesta fredor, no?, de provar postures, com el Kama Sutra, que s'ha confós tant, no?, de que són només postures. I no és això. De fet, a dintre de l'òrgan femení, de la vagina, i l'òrgan masculí té uns punts, reflex, que si se saben estimular en diferents postures, activen unes zones del cos. Vull dir que, clar, tot aquest coneixement ha arribat totalment desfasat, no? No,
s'ha quedat
desconfigurat.
Sí, s'ha quedat només amb una pinzellada del que és.
De les postures, que a més són superatlètiques, no?, i que no es poden ni fer. Però, bueno, tenen un sentit. El Kama Sutra, de fet, és un llibre molt profund. Però aquí ens ha arribat com un manual simplement de sexualitat, pura i dura, no? Vale, per exemple, entrem ja directament a la fase, a les fases, o sigui, els factors que inhibeixen el desig, puntualitzo. Un dels factors, com deia, és sentir-nos frustrades. Les dones, ara aquí sí que
em posarem
molt amb la dona, perquè sí, perquè som les més perjudicades. No perquè siguem, perquè històricament doncs, ens ha perjudicat més el fet d'haver sigut objectes de l'home, no? O d'haver tingut dones per la criança, o sigui, per tenir fills, o per satisfer el nostre marit o la nostra parella. De fet, aquest és el model que portem des de fa segles, no? I encara avui doncs, s'està perpetuant d'una altra manera, pensant que som més moderns, més oberts, que hi ha com més llibertat per triar, etcètera, tot això és cert, però encara ens estem basant en un model que no funciona i que no ens satisfà, val? Perquè la dona, al ser independent ara econòmicament, com dèiem en altres programes, s'ha masculinitzat, però continua sense salvar i sense protegir el seu temps i el seu espai on ella necessita desenvolupar-se, obrir-se, desplegar les seves ales, diguem, val? O sigui, frustrades, ho estem sovint, perquè la vida que hem de portar és molt frustrant.
Sí, sí, no és la que desitjaríem portar.
Ni molt menys. No, i a més, el més peliagut de tots és que la triem, perquè creiem que és el que hem de fer, no?
La triem amb el cap o es tria amb el cap més que amb el cor.
Totalment.
I a vegades aquesta lluita entre el cap i el cor és el que ens porta moltes vegades a la frustració i a molts altres sentiments que no són propicis amb les relacions sexuals i menys amb el desig i arribar a una sexualitat plena.
Ho has dit, molt bé. Fixa't tu fins a quin punt és important que la dona es faci càrrec de la seva sexualitat, perquè si ella es dona aquest temps i l'exigeix a la parella o el planteja, la sexualitat canvia radicalment. Només amb això, només amb aquesta consciència i prendre responsabilitat sobre que hi ha coses que hem de canviar. Cansades. Estem molt cansades perquè estem frustrades i no sortim d'aquí. És com un peix que es mossega la cua. Volem arribar a tot arreu, volem ser estupendes, esplèndides i tot el que vulguis, arribar a tot, perquè els homes encara no fan la feina que nosaltres fem de la mateixa manera i inclús a vegades l'hem de supervisar. I jo crec que, a més, està mal enfocat, tal com s'ha dit, no? Els homes han d'ajudar les dones a casa.
No, és una cosa compartida.
És compartit i, a més, s'ha de triar i s'ha de negociar.
I és el que sempre s'ha dit, no? A les dones se'ls exigeix ser unes bones professionals, unes bones mestresses de casa, unes bones mares, unes bones amants.
Exacte.
I dius, molt bé, tot això...
I jo cuando.
Exacte.
I jo quan, exacte. No, i això no arriba. Aquesta última pestanya no es considera perquè és que com que això ja...
Ja omple ja, més del temps que tu disposes, ja no tens temps per plantejar-te aquesta cinquena branca.
No, exacte. I llavors, evidentment, això comporta un desgast que al no considerar l'última branca no podem sortir d'aquí. Estem atrapades, realment, eh? Llavors, a més, no només estem frustrades i cansades, sinó que estem avorrides, perquè sentim que no se'ns està valorant, que sempre hem d'estar guanyant el podi, que sempre hem d'estar demostrant. Per què? Perquè l'altre no ho valora, perquè ja ho dona per fet, però el més important de tot, i això ho direm veu molt alta, no ens valorem nosaltres. O sigui, tal com estem permetent que la vida ens porti, ens estem desvaloritzant. Llavors, aquesta frustració, una part important de la frustració és perquè no ens valorem nosaltres i no ens sabem valorar. Si no, no hi hauria aquesta frustració. Posaríem límits, faríem les coses d'una altra manera i ens prendríem la independència professional o l'enfocaríem d'una altra manera, d'acord? Aquesta equació, com deia, de jo dono tot i a canvi no em compensa, perquè moltes dones la queixa és aquesta. És que ho he donat tot, és que ho he entregat tot i no m'ho mereixo, una infidelitat, una separació. La dona aquí pateix moltíssim.
Les dones pequem sovint de donar massa del que se'ns demana. A nivell de parella, a vegades tenim aquesta, com hem comentat en aquest mateix
aquesta
programa, aquesta inclinació
natural,
a haver de servir en l'altre. I realment, si t'hi pares a pensar, parelles que no et venen a exigir és que m'has de tenir el plat a taula. No, és una autoexigència que es col·loquen les dones
sí,
i dius, és que ningú t'ho ha demanat.
Ningú t'ho ha demanat, però és la inclinació que tenim natural a fer-ho perquè creiem que és el que s'ha de fer, perquè ens ho han ensenyat les nostres mares. Llavors ja és un patró inconscient que el reproduïm amb una facilitat tremenda. Per això dic que ens han fet profundament dependents, val? Perquè si no, d'aquesta manera estem diguem, anant a buscar aquella expectativa de si jo, com més doni, jo, és com aquella frase tan típica, no? Que a vegades no ens atrevim a dir, no? Jo el canviaré a aquest home. Moltes dones es formen parella amb un home i pensen inconscientment, a vegades inclús, no en són conscients, però d'alguna manera creuen que podran canviar aquell home. Vale,
que clar, jo aquí ja crec que el plantejament inicial és erroni total.
És erroni, clar.
Del plan de no has de plantejar-te canviar aquella persona, l'has d'acceptar tal com és.
Ah, aquí està. Llavors, clar, des del moment en què tenim expectatives en la parella, ja estem volent-la canviar. Aquestes expectatives, i moltes vegades la dona s'entrega completament perquè està esperant rebre alguna cosa a canvi. És aquest el mecanisme, Donem per rebre, però no acabem de rebre mai. No ho rebem ni com ens esperem, perquè no ens correspon això. O sigui, no és erroni aquest plantejament. O sigui, el que no rebem de l'altre ens ho hem de donar nosaltres mateixes, i això no hi ha manera que ho entenguin. Perquè tampoc, és veritat, també reconec que és molt difícil saber per on començar, Quan una dona es troba en aquesta diatriba, no?, que arriba a través d'una separació, algú que ha passat un trencament, el que sigui, que s'ha de plantejar això i no sap per on començar. Perquè tot el que ella tenia...
Perquè com... se li ha desmuntat el món.
Se li ha desmuntat el món i no sap per on començar a recollir, no? Però és que no s'ha de recollir res, s'ha de descomprar més aviat. Llavors, clar, és construir-se de nou i crear aquesta autonomia que no ens donen per defecte. No l'aprenem ni ens l'ensenyen ni les nostres mares ho han sigut. Sinó aquesta capacitat de poder renunciar a una mateixa. Però, clar, també s'ha convertit en una excusa per no... veure'ns nosaltres mateixes, per no créixer, per no ser autònomes des de nosaltres mateixes, val? Perquè és un camí que està totalment amagat, o sigui, o s'ha tapat, saps?
L'hem de desbrossar.
Hem de desbrossar, i molt. I molt. Llavors, també hi ha un aspecte que no ens sentim respectades, però perquè nosaltres no ens respectem, no ens podem fer respectar, no sabem què vol dir ser respectades, no? Ens desgastem de tant cuidar. Moltes dones es cansen i renuncien ja del mateix agotament que porten de tota una vida d'haver-ho donat tot. La nostra imatge no ens agrada perquè ens abandonem.
El
cansament, la frustració ens porten a abandonar-nos i a perdre, diguem-ne, sentim que perdem el tren i arriba un moment que ja, bueno, ens conformem perquè les nostres mares també ho van fer i les nostres àvies, d'acord? Elles antigament potser se sentien més satisfetes perquè havien complert amb el seu paper de bones mares, però avui dia això a la dona no li és suficient. Ella intueix que això és un porta engany. Val? El fet de que les criatures ja s'independitzin i marxin de casa és la primera caiguda en el vacío, que dic jo, en el buit per una dona per donar-se en compte de realment què s'ha donat a si mateixa i tot el que ha fet. No? Quin valor té? Perquè els altres no ho valoren. És que al final és això el més trist, no? Que l'altre no ho valora perquè ja ho dona per fet. Jo veig que la dona està molt decebuda, molt, i li costa molt creure en alguna cosa diferent o que alguna cosa pot canviar. I això és el que em costa més d'arrencar d'una dona quan està en una situació tan
clavada,
decebuda i tan clavada, no? Perquè realment té molt poca esperança de poder-ho canviar. Per això dic que estem anèmiques i desnutrides perquè no estem en el centre de la nostra vida. I tot el que no sigui estar al centre de la nostra pròpia vida ens debilita, constantment ens debilita, i estem sempre a expenses de lo que es necessita de nosaltres. O sigui, no sabem dir jo ho necessito, sinó què s'espera de mi? Sempre ho dic, això. Pregunta't, què s'espera de tu? Estàs fent el que s'espera de tu o estàs fent el que realment vols? I la majoria no sap què dir, no sap com respondre, no sap realment què vol. Imagina't, no? Jo ho veig força greu, no? Respecte a això, acceptem molts cops la sexualitat per complir-ho al company. Perquè com que no hi ha hagut una educació, ni una formació, ni un creixement en la sexualitat, doncs moltes vegades anem a la parella i al matrimoni amb aquesta creença ja implantada i que ni tan sols ens la qüestionem. O sigui que la fase del desig, quan tot això està present, queda o incomplerta o molt desmillorada, molt debilitada. I llavors, clar, tot el que vingui a partir d'aquí, que la propera fase és la fase d'excitació, doncs queda malmesa, diguem-ne. Mm. Val? Ens dona temps d'entrar a la fase d'excitació o la deixem pel programa que ve?
Si et sembla, podem deixar-la per al programa que ve, ja que aquesta ha donat molt de sí. Mm. Si les següents donen igual, doncs almenys poder-les aprofundir més tranquil·lament.
Sí, sí.
I sí, així sí. Ja ens emplacem a aquest següent tema.
Molt bé.
A continuar amb aquestes fases de la resposta sexual.
Molt bé, doncs ens emplacem a la fase d'excitació, que aquí sí que entrem realment en matèria, eh?
Perfecte, doncs veus com donarà de sí. No podem fer-ho amb una sola pinzellada.
Sí,
no.
Sí, molt
perfecte.
Bé.
Perfecte, doncs Roser, la setmana que ve continuem.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Gemma, bona nit.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.